Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer. Fer una petita editorial comença a ser difícil, no ser repetitiu, després de 15 anys que donen per veure què canvia i què no a la nostra societat. Parlar de la ineptitud d'alguns polítics, suposem que parlem de Madrid, o no. De la crisi econòmica que ens ve a sobre, de nou. Del canvi climàtic que s'intensifica, o les morts a la muntanya, com l'última de dos joves excursionistes al Pirineu, quan feien els carros de foc, i no havien previst el fred canvi de temps que els va sorprendre en plena travessa. També ens repetim un cop i un altre dient que hem de tenir consciència de que necessitem canviar la nostra manera de fer per salvar el planeta i salvar-nos a nosaltres. De que quan sortim a la muntanya toca tota precaució és poca. De que vivim en un món ple de canvis i caos al que, per fer-hi front, més val anar-hi de cara que de cul. No recordo haver fet un editorial alegre i optimista tots aquests anys, però això no vol dir que perdem l'esperança d'un món millor. Encara que no ho veiem i no ho creiem, cada dia som una mica millors, potser perquè precisament no som més conscients de les nostres mancances.
Anem al programa d'avui, que és el que ens ocupa. Potser no és les editorials que repeteix, sinó que és la història, no? Aquesta opinió tan formada. Un programa de format diferent, i això potser fa dies que ho diem, fa dies que diem que preparem formats diferents. Avui, després de fer un repàs a les activitats del centre, aquest mes d'octubre i les que vindran, al mes de novembre, farem una taula rodona monogràfica. Avui portarem a socis del centre perquè ens parlin de com organitzen les seves travesses i expedicions. Ens acompanyaran el Jordi Esteve, l'Agustí Falcón i l'Ariadna Puyol. Abans de tot, però, recordem que és el moment de renovar les llicències de la FEC. Poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre si voleu canviar la llicència el més aviat possible. Començarem el programa repassant el calendari d'activitats del centre excursionista.
Camins del Pla i la Muntanya.
El mes d'octubre va començar amb una sortida el dissabte 3 i diumenge 4 al Pallars Jussà, una sortida de la Pobla de Segur, Montcortès, de 1.000 metres de desnivell i 12 quilòmetres.
El diumenge 18 vam fer una sortida de Senet a Barruera, a l'Alta Ribagorça, una sortida de 11 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu.
El diumenge 25 es va anar al Tossal de Rocafinestres, al jaciment arqueològic, i una visita als murals de Penelles, a l'Urgell. La sortida va ser uns 10 quilòmetres i uns 100 metres de desnivell.
El proper dijous 29, si no hi ha res de nou, hi haurà l'Assemblea General Ordinària. Serà a les 8:45 al Casal de la Palla de la Cara.
Ja al mes de novembre, les activitats previstes començaran el diumenge 15 a Sant Salvador del Bosc, al Pallars Jussà. Una sortida de 8 quilòmetres i uns 900 metres de desnivell.
Diumenge 22 anirem a Pic Fragineto i Punta de Corcuezo, a Olla de Huesca, 17 quilòmetres i 1.050 de desnivell.
I acabarem el mes fent una sortida a Cervera Montpau de 14 quilòmetres i 300 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Benvinguts, Agustí, Ariadna i Jordi, a aquesta taula rodona sobre aquest, en la que tractarem, doncs, de vosaltres i les travesses i de les vacances, diguem-ne, planificades que feu. Primer de tot, potser, per ordre, podeu explicar-me una mica qui sou i quin és el vostre currículum, una mena de currículum? Comença tu mateix, Agustí.
Bé, jo, per lo que veig, sóc el més veterano dels que hi ha avui aquí. Tinc 58 anys. Jo vaig començar a fer muntanya als 14 anys. De fet, abans, els meus pares, pues, com que devia ser un pesat a casa, m'enviaven a campaments, i ja des dels 8 anys vaig estar campament aquí, campament allà, i això em va fer agafar l'afició a la muntanya. A partir dels 14-15 anys ja vaig començar a volar pel meu compte, a començar a fer Pirineu, i no he parat des d'aleshores, no? Vull dir, hi ha hagut diferents etapes, més intenses, menys intenses, però no he parat. Normalment cada temporada solo fer una sortida a l'estranger. Aquest any, pues, per el tema de la pandèmia, pues, no ha pogut ser. A la Patagònia, que hem comentat amb la companya, als Andes, al Caucas, bueno, he fet bastantes expedicions així, a l'Elbrus. I després, solo centrar a l'estiu, pues, sortides al Pirineu, ascensions. Porto 3 anys, que tinc un nen petit, i des de fa 3 anys ja començo a introduir el món de la muntanya, ara he fet 9 anys. I, bueno, i també intento preparar sortides pensant en ells, no? Vull dir, pensant en ell i en algun company que s'apunte també, petit, i bueno, i amb això estem.
I tu, Ariadna, una mica pots presentar-te i dir una mica el que has fet, que tu ets molt més jove.
Sí, tinc 22 anys, o sigui, la meva carrera a la muntanya no és tan llarga ni tan extensa, però també he dit que des dels 5 anys que vaig de campaments, i que amb la meva família sempre anàvem de càmping i sempre que anàvem de vacances anàvem a la muntanya. Jo realment sempre em queixava, però després jo ara m'he graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i sempre he jugat a bàsquet tota la meva vida, fins fa 2 anys, que jo ja anava a caminar a la muntanya i vaig dir, bueno, per què no anar-hi corrents també, no? I llavors vaig ja començar a introduir més en el món de la muntanya, escalada, trail i senderisme, sobretot. I, bueno, m'he graduat aquest any i aquest últim any l'he fet a la Patagònia, un Erasmus a la Patagònia Argentina, i he estat un any allà, una de les experiències més xules, i he pogut recórrer la majoria dels Andes, arribant fins a Perú. I va començar a fer el primer 3.000 l'any abans de marxar amb el Jordi Esteve i 2 membres més del Centre Excursionista Balaguer, que li vaig dir, Jordi, escolta'm, que abans de marxar m'agradaria fer un 3.000. I em fa, ah, bueno, anem a fer 7. En un dia, vols vindre? I jo, bueno, va. I allí va començar tot i, bueno, a partir d'allí ha sigut un no parar.
Molt bé. I ja que tenim el tercer membre, que és precisament el Jordi. Jordi Esteve, presenta tu mateix i una mica la teva trajectòria.
Hola, bona tarda. Pues soc Jordi Esteve, tinc 46 anys, secretari del Centre Excursionista de Balaguer, m'havíeu dit també, i bueno, la meva carrera, diguem, muntanyenca va començar també de ben petit, com els companys, als 6-7 anys, suposo perquè també els pares també no sabien què fer de mi, també em van enviar de campaments al Centre d'Esplai d'Albada, i allí va començar una mica tot. Tot i que em queixava cada any quan tornava, de que és que torno molt cansat i l'any que ve no hi vull tornar, cada any tornava a demanar per anar-hi i va començar una mica la meva afició per la muntanya. Sí que és veritat que he tingut períodes més intermitents, ja sigui per feina, per conciliació amb la vida familiar, que he anat fent més menys, i de fa uns 10 anys més o menys cap aquí, pues ja ho he fet... més fort, he tornat a reprendre tota la meva activitat muntanyenca amb més reptes, amb molta muntanya, tant Pirineus com baixa muntanya, perquè jo no concebeixo el que és la muntanya sense el que és l'alta i la mitja i la baixa muntanya. Llavors també, pues, travesses i bueno, el que diem, una mica soc un cul de mal asiento. Si cada 15 dies, i soc molt generós, no puc anar a la muntanya, ja m'agafen tots els mals en aquest aspecte. I res, conec els dos companys també, amb l'Agustí, tot i que no hem fet muntanya, i amb l'Ariana, pues sí que és veritat que quan m'ha demanat perquè volia fer un 3.000, li vaig dir, home, pues... A més que un te sabrà poc. Llavors dic, fem-ho bé. Llavors dic, n'hi farem 7. I la veritat és que es va portar com una campiona i sí que allí vaig veure que tenia ganes de més.
Puc fer una pregunta? 7 en la mateixa àrea, suposo.
Sí, correcte.
No...
Ariadna?
Sí. Va ser Perdiguero i Companys. Ara,
sí,
un dia.
Tota la cresta. Tota la cresta Perdiguero. Ja que estàs allí, pues, la cresta. I, bueno.
Exacte.
Tot.
Doncs molt bé, Berset, veig que teniu en comú que tots vau començar jovenets, que
sí. Sí,
ja no de grans, doncs ja aneu fent, però bueno, continuem una mica més, de totes les que heu fet, quines són les que us han marcat més i per què? I pues, comentant-ho també, Agustí, quina és la de totes les que, travesses I què has fet? Doncs quina és potser la que més t'ha marcat?
Bueno, a veure, tot és una mica et marquen, no? El que passa que depèn de com vius l'experiència, més intensa o menys, el lloc, jo potser les més intenses són les que he fet en solitari, no? Perquè estàs tu sol davant d'un entorn, bueno, mig salvatge o mig... I llavors són les que potser vius més intensament, no? Després, evidentment, hi ha llocs que són més espectaculars que altres, pues per tipus de paisatge, el lloc on estàs. La Patagònia, evidentment, ha sigut un dels llocs que més m'ha marcat, no? Però jo de jove vaig començar al Pirineu i, evidentment, les primeres ascensions que vaig fer a l'Aneto amb 14 anys, pues, me van impressionar molt. De fet, és el pic que he pujat més vegades. He pujat 20 vegades a l'Aneto per tots els cantons, he saltat en parapent des de dalt i va ser el primer que vaig fer pràcticament amb 14 anys, no? I vull dir, potser és el que més m'ha marcat com a símbol de l'activitat, no?
I Ariane, en el teu cas?
Coincideixo també amb l'Agustí, que tot té les seves coses i els seus moments. Llavors, una de les que em va marcar molt va ser la sortida amb el centre excursionista al Perdiguero, ja que era el primer 3.000 i em feia molta il·lusió i realment era quan feia alta muntanya, jo sola sense els pares. I després, també la Patagònia, va ser quan vaig anar a fer una ruta que se'n diu el Paso al Cuadrado, que és fora de lo turístic, de lo que visita la gent, i la vaig fer sola, també. I és un moment molt, molt màgic. Allí sol és indescriptible. Estàs davant de tot lo increïble i també davant de tots els perills. I és una sensació molt xula de viure.
Mm-hmm. I Jordi, en el teu cas?
És difícil. Jo coincideixo una mica amb l'Agustí, de que cada sortida, cada travessa, cada ruta que fas és que té el, no? té el seu encant, té la seva cosa. Jo no tinc ni molt menys tan bagatge com té el company Agustí, i la veritat és que m'he mogut més per aquí, per la nostra zona, més el Pirineu. Sí que és veritat que l'any passat vaig fer la primera, diguéssim, sortida fora del Pirineu, bueno, dues sortides, vam anar una a Sierra Nevada a fer el Mulhacén i l'altra vam anar a fer el Tubcal, a l'Atlas. I sí que pot ser, per ser l'experiència de sortir fora no? del país, no? en un altre país, amb una cultura totalment diferent a la teva, i la veritat és que me va impactar, ¿vale? Tot i que ja està ara bastant turístic, bastant comercialitzat, me va impactar força. Però torno a dir que és que cada travessa, que cada any hi faig una i són acostumats a ser pel Pirineu, té el seu encant, no? I fins i tot cada ruta. I també com diu l'Agustí, les rutes que fas sol, no sé per què, però també tenen el potser més encant aquest, suposo que estàs tu i la muntanya, connexió amb tots els aspectes, amb els aspectes de gaudir-la, però també amb els aspectes de respecte i de, no? I que has de tenir vers la muntanya, no? I estàs tu allí, amb ella, i una mica estàs a la seva merced, no? I res, això és una mica...
Sí. Ara t'ho volia comentar, perquè com que parlàvem d'això, de que les més se marquen són aquells que fas en solitud i tot això, volia veure-ho perquè, clar, com que també quasi ho he coincidit en la primera resposta que he coincidit en la segona, dius, si això va ser una mena de pinzellades comunes que teniu, doncs, bàsicament tots aquests que esteu enamorats de fer unes rutes o unes travesses, no? Quantes n'heu fet, si les podeu contar, i si fa molt temps que us ha aficionat a les vostres vacances en ruta, que per cert, em sembla que quasi bé tots és pràcticament tota la vostra vida ja, no? O sí?
Sí, pràcticament tota la... de jovenet que... Jo, per exemple, vaig guardant i anotant totes les rutes que faig, i, per exemple, a nivell de Pirineu, pues, potser hauré pujat a 200 pics, no tots els 3.000, perquè hi ha molts pics que els he repetit, com t'he dit abans, a l'Aneto 20 vegades, i la veritat és que, tot i que repeteixo molts pics, pues, moltes vegades per acompanyar gent últimament per portar pues, el meu fill o un altre nen, jo disfruto al màxim, no? Vull dir, perquè per moltes vegades que pujo al mateix lloc trobo un encant especial a la muntanya, a la natura.
Sempre és diferent, no, diuen?
I sempre és diferent, exacte.
Cada moment és
diferent. És a dir, a nivell de paisatge, de meteorologia, de colors, no és el mateix al juny que al setembre, vull dir, llavors no faig mai ascos a dir, no, aquest pic no, que ja he pujat tantes vegades. Jo no m'importa, és a dir, tornar-hi, vull dir, tantes vegades com sigui.
I quan, bueno, fer pics i sortir un dia, però en el sentit de sortir una mica més tard, més llargues, d'un cap de setmana o tota una setmana o així?
Sí.
Què procures fer-ho? Quantes hi procures fer? L'any? Una, dos?
Mira, cada... normalment, com t'he dit abans...
Tot el mes? Tens de vacances? Tot el mes?
No, normalment, salvo aquest any que ha sigut especial, sempre solo fer una sortida d'una setmana, dos o tres, depèn del lloc, a l'estranger. Per exemple, als Alps sol ser 5-6 dies. Si anem més lluny, als Andes o al Caucas, quan vam anar fa uns anys a l'Elbrus, pues són 2 setmanes, o a la Concagua que vam anar pues van ser 3, quasi 4 setmanes. I després, les sortides al Pirineu normalment solen ser o d'un dia o de 2 dies. Ara que estic anant, portant a nens, les planifico molt, amb molta cura, i evidentment no pots fer una ascensió de 3.000 metres a un 3.000 amb una jornada o dues amb un nen, no? Les fem en 3 jornades, inclús en 4. No? Sobretot planificant la ruta, el lloc on acamparem, les distàncies, el desnivell, i sobretot la part tècnica de si cal portar algun mitjà d'assegurament per ells. I, bueno, i, vull dir, de tant en tant a vegades vas amb un company que és un matxaca, llavors amb una jornada te petes la neto, però, bueno... Cada vegada en tinc menys ganes de fer-ho així, perquè no és una manera tampoc de disfrutar. Amb els anys te'n dones compte que la muntanya no és córrer, sinó gaudir.
I tu, Ariadna, doncs, això mateix, doncs, quantes has fet i també doncs, quantes voltes fas a l'any? I si també fas allò que dius de cap de setmana o mires de fer allò que dius una setmana, anar a fer alguna ruta o què?
Si puc, per exemple, aquest estiu, tenia de 1 a 2 dies de festa, intentava escapar pues, els dies que tenia festa a la muntanya, si fossin un, i si feia dos, i programava la sortida pels dies que tenia disponibles. I de travesses no he arribat a fer, en total, jo diria que 5 o 6. I la més llarga que he fet, bueno, així com a travessa de muntanya en si, només muntanya, de 6 dies. Una sortida de la Vall de Núria, passant per, bueno, creuant per dalt al Nou Creus i baixant per França i arribant a Puigcerdà. Després, no sé si comptaria dins, però he fet un viatge de motxilla durant 50 dies pels Andes, passant pels Andes, començant a Patagònia i arribant a Perú.
Ja, és a dir, pràcticament pujant tots els Andes. Mira que són llargs.
Sí, 50 dies de motxilla, dit, autobusos i acampant.
M'he pensat, dic, si arribes a caminant de punta a punta...
No, tot caminant no. Parem als llocs més emblemàtics, com la ruta de los Siete Lagos, sí que la fèiem tota caminant, algunes parts de Xile i ja arribant fins a Perú.
I tu, Jordi, què ens dius d'això? És a dir, quantes rutes pots fer l'any i això? I si fa molt que t'has aficionat a fer-ho? Vull dir que ja m'has dit que abans aviam, que de sempre, però vull dir, quantes hi fas l'any, més o menys?
Rutes, aviam, travesses n'acostumo a fer una a l'any. Des dels últims 6 anys, vale? N'acostumo a fer una cada any. Ja és algo que tinc estipulat i, de fet, ja acabant de fer-ne una i sempre estic pensant a veure quina serà la de l'any vinent. Després, evidentment, també tinc les sortides de cap de setmana. A vegades el que fem és muntar a vegades campament base. No sé, ara no fa massa vam fer campament base a Andorra i d'allí pues, vam anar a fer rutes cada dia amb algun dels pics d'allir. Però jo acostumo, t'ho dic, cada any hi fem una. La més llarga potser va ser la d'aquest any, sempre feia 4-5 dies, aquest any va ser ruta de de 7 dies, no, de 7 dies de ruta. Pensa, era la primera que feia potser tan llarga, i bueno, sempre hi ha allò de bueno, a veure què tal, com anirà tants dies, no? I la veritat és que bueno, hi ha una dita que diuen entrenats a la muntanya, que és quan fem travesses, que sempre te sents millor el tercer dia que els dos primers. Llavors ja em pica superar els dos primers dies, tot el que ve després ja és una mica coll avall, saps? I bueno, la veritat és que entre rutes de cap de setmana, la travessa que faig cada any i després les sortides de dia, el que deia l'Agustí, a vegades disfrutes més, fent-ho durar més, no? Sí, sí. Les coses. Sí que és veritat que, per exemple, amb l'Ariadna vam fer-ho dels 3.000 d'aquesta manera, perquè bueno, ja tens un projecte de fer una cresta, però també estic amb l'Agustí de que contra més gran no es fem, també veiem la muntanya, la manera de fer muntanya diferent, i no cal córrer, i si una cosa pues, la pots fer en dos dies, pues, millor que amunt, i també d'aquesta manera també la gaudeixis més.
Bueno, de fet són etapes, no? Quan ets més jove vos abarca molt i corre molt, i bueno, jo he passat l'etapa aquesta de com deia l'Ariadna, de 7, d'un vaig encadenar 10 de seguits, però bueno, claro, surts a les 7 del matí i acabes a les 10 de la nit.
Sí.
Bueno, tu passes bé, estàs molt, molt fort i estàs en forma, però bueno, com tot passa, no? I a vegades val més fer-n'hi 3 i arribar a l'acampada, a la tenda, i passar unes hores allà disfrutant de l'entorn i no estar tot el dia patejant amunt i avall, no?
També en relació al que deia el Jordi, suposo que aquest any també us ha canviat els plans en el sentit de fer travesses o de perspectives de vacances, i potser serà més freqüent cada cop fer travesses de pocs dies, perquè suposo que ara no ens plantegem anar un bon període als Andes o a la Patagònia.
Bueno, a nivell estranger sí que ha canviat, perquè no? Ja et dic, com t'he dit abans, sempre planejava una sortida a l'estranger i aquest any no. Però a nivell de Pirineu no ha canviat res. Vull dir, jo sóc molt de no utilitzar massa els refugis, i bueno, i aquest any evidentment encara hem més motiu, no? I però jo he pogut gaudir del Pirineu igual que tots els anys, és a dir, fent les excursions que he planejat o els 3 o 4 dies amb algun massís. Aquest any per exemple vam acabar de fer tots els cims del Vinyemal, que ens van quedar 3, i amb 3 jornades els vam poder fer, i després les pujades, els cims que vaig fer amb el nen i amb alguns companys més. Vull dir que pràcticament a nivell de Pirineu no ha canviat. Ara, a nivell estranger, evidentment que bueno, és més complicat ara.
Mm-hmm. Jo tinc que dir que a nivell de Pirineu, a nivell de refugis, jo sí que val a dir que també són etapes de la meva vida. Vull dir, m'agrada fer bivacs, m'agrada anar amb tenda, però també m'agrada anar de refugis, que a vegades pues, donen aquesta comoditat, i més quan fas travesses llargues. De que possiblement la pandèmia, almenys al Pirineu, ha afavorit una mica el tema de gaudir les travesses. Amb això, què vull dir? Com que els refugis s'han vist obligats a reduir la capacitat al 50%, era molt bon any per fer una travessa. Per exemple, travesses com, no sé, Carros de Foc, que està massificada, o Cavalls del Vent, qualsevol de les famoses, la Porta del Cel, o la que vaig anar a fer jo aquest any, la Senda de Camil, que és una travessa que cada any omple. Al ser 50% de capacitat, hosti, pues, està molt més espaiós tot. Clar, no hi havia tanta gent, no hi havia tanta massificació. I si és si algo bo, si ha pogut portar algo bo, que no és així, no? Gràcies a aquesta pandèmia, és això de que els que fèiem travesses de refugi ho han pogut gaudir més d'aquesta manera.
Una cosa, ja que estem parlant d'això, com creieu que s'ha de preparar una bona ruta? Com ho feu? Aneu a agències, internet, companys? Una mica com ho feu? Només a tu mateix.
Bueno, jo personalment sóc una persona que m'agrada treballar-ho tot jo. És a dir, intento buscar informació per internet. Jo sóc una mica un fan o un forofo de la cartografia, i m'agrada molt estar mirant mapes i amb el Google Maps, pues, evidentment, amb la fotografia aèria encara pots valorar més les rutes. I tot ho planifico jo, tot. No m'agrada contactar amb agències. Ara, això sí, és a dir, preparo la parlo a nivell estranger, sobretot, a nivell Pirineu no cal tanta cosa, no? Però a nivell estranger, pues, recopilo el màxim d'informació i utilitzo molt poc l'ajuda de gent, no? Jo també sóc una persona que tinc uns nivells de marge de seguretat molt alts, és a dir, jo quan planifico una sortida tinc molt en compte el tema meteorològic. Això em ve de l'etapa que feia parapent. En parapent és bàsic, la meteorologia. Per tant, quan planifico fer alguna ascensió, miro molt els mapes meteorològics, si hi ha una finestra possible per pujar. I després també treballo molt el tema d'orientació amb GPS i sempre vaig amb un localitzador satelital, és a dir, perquè al Pirineu hi ha molts puestos així, no hi ha cobertura i si passa alguna cosa...
Ara que ho comentes, perquè és precisament el que volia preguntar-vos després i ja ho introdueixo perquè després l'Ariadna i el Jordi ho puguin comentar, és precisament això, perquè aquest mes hi ha hagut la mort d'una parella que feia una travessa als carrers del foc i és precisament això, és a dir, com se poden preveure aquestes situacions, si es poden preveure o no... I com s'hi pot fer-hi front, no? Tu ja estàs parlant de meteorologia... També, aquell potser no és el cas, ser prudent o no ser prudent. Vull dir...
Aviam, lo bàsic és la meteorologia, primer. És a dir, si tu saps que la previsió ha d'empitjorar, no et pots plantejar una ascensió, a part que encara que pugis. Jo, la gent que em diuen, hem fet cim, però a dalt no veiem res. Pues, no sé per què has pujat, perquè, vull dir, no, per anotar-te un cim més a la teva currículum no val la pena. Aleshores, jo m'he trobat a l'estiu pujant a la Neto, sàpiga que a partir del migdia la cosa empitjoraria i plantejar l'ascensió per fer cima a les 9 del matí. I estan baixant, ja estan al llac de Corones, a mitja baixada, que veus que a dalt està nevant i la gent pujant, no? Jo crec que això és una responsabilitat, no? Aleshores, preveure la meteorologia és molt important. I a més, si pots portar algun utensili que en cas d'emergència te puguis ficar en contacte, si fica la boira, porta un GPS, perquè encara que coneguis la zona, en pic se fica la boira, i per moltes vegades que haguis passat per allí, perds totalment la visibilitat i l'únic que et pot salvar és portar la ruta gravada amb un GPS. Aleshores, jo crec que és una cosa que s'hauria de fomentar més, no? És a dir... Després hi ha el tema dels localitzadors satelitals, que, bueno, sembla que sigui una cosa d'expedicions grans, de coses de l'Everest i coses així, i actualment hi ha uns localitzadors que l'únic que t'has de fer és comprar l'aparell, que val 100 i pico euros, i donar-te d'alta amb una plataforma que te costa 200 euros a l'any. I amb això tens cobertura 100% a tot arreu. Jo totes les sortides que faig, tant en bicicleta com en muntanya i tal, jo sempre vaig amb l'aparell aquest. A més, te poden fer un seguiment des de casa. Però el més important és que si passa alguna cosa, apretes un botonet i via satèl·lit envia un SOS a la plataforma on hi ha tots els teus datos, les coordenades d'on has enviat la posició i automàticament tens una possibilitat de rescat immediat.
I Ariadna?
Jo també faig anar, Agustí, aquest aparell.
Ah, bueno.
És una cosa que
ja,
també...
Ja acabarem després amb tu, Ariadna. Tu continua, Jordi, perdona.
No, dic que l'aparell aquest satelital també penso que és una cosa... Vull dir que no està de més portar-la.
A més, és que es pot portar un en grup, és a dir, no s'ha de tindre, sí. Tampoc un cada un. Com tal, tingui un del grup és suficient, però les típiques excursions que es fan en grup, sobretot amb gent jove, amb nens, jo sempre ho he criticat, és a dir... la responsabilitat del que porta el grup no solament és sàpiga el camí, sinó si passa alguna cosa, com te comuniques amb l'exterior.
Sí, totalment. Jo ara he començat a estudiar per seguir de muntanya, senderisme, i, bueno, bàsicament, tu quan surts de casa ja tens un perill. Després tu decideixes si corre un risc o no, que el pots disminuir, pues, amb bon material, seguretat, sabent la meteorologia... i sobretot tenint una previsió, no, de l'itinerari, una previsió de com és el terreny, una previsió de si hi ha alguna via d'escapament durant la ruta, sobretot perquè pot canviar el temps de cop, el mateix dia, al mateix moment, pues, ho hem dit, saber prevenir, i sobretot tindre molt respecte a la muntanya, no? Ara s'ha posat molt de moda també, i hi ha gent que li dius, no, és que jo aquí vaig tirar enrere. Bueno, però és que no és un fracàs tirar enrere, és una victòria, perquè el que venia després era molt pitjor.
Ja, però segurament hi ha gent que és més de resultat, més de dir, mira, de marcar èxit, no? En canvi, no de disfrutar. I són
coses... És el mal de la muntanya.
És el mal, és el mal. Això ho ha fomentat una mica les curses de muntanya, perquè les curses urbanes, pues, són curses urbanes, però en el moment que es va començar a fomentar les curses de muntanya, pues clar, hi ha gent que està preparada, hi ha gent que ve del món de la muntanya i pot córrer per la muntanya, però hi ha molta gent que són corredors urbans i no tenen ni idea de muntanya. Llavors, es pensen que la muntanya és un lloc per fer curses, no? I no solament has d'estar físicament fort, has de tenir uns coneixements, una experiència i el que dèiem del tema de seguretat, no? A vegades jo m'he trobat amb gent que em pregunten quina roba hem de portar? I jo sempre dic, tu portes roba d'hivern. Si cal, te la treus i vas amb maniga curta. Però no et pots plantejar anar a una excursió al Pirineu i no portar un anorac o un forro polar o una jaqueta de pluma. Perquè igual surts que fa sol i fa una temperatura ideal i a la tarda s'espanya i si fica la temperatura a 0 graus. M'entens? Llavors, l'equipament és bàsic. És a dir, no es pot pujar la Neto, com he vist jo, amb bambes. Jo me vaig trobar un grup que pujaven amb mallorquines. Jo, abans d'arribar al glacier, per el Corona. Jo dic, suposo que porteu unes botes. Diu, no. Dic, pues, si ara que arribeu al glacier, si, amb això no pujareu. Hi ha la fenyada que no sé com van pujar fins a Corones, amb menorquines, no? Vull dir, aquesta idea de que la muntanya...
Que no, jo te puc dir una cosa. Jo tinc uns quants anys al centre excursionista i recordo que es va fer... els socis del centre excursionista van anar a fer, no me'n recordo quin pic, en ple d'estiu, també s'ha de dir, amb invetades. Amb invetades.
Bueno, a veure, antigament...
Se feien invetades.
És a dir, a finals del 1800, principis de 1900, se feia així, però no hi havia res més. Però, evidentment, ara és una mica...
El material ha evolucionat, també, segur. Ja, sí, sí.
Jo, per exemple, a la Concau em vaig trobar un grup que me deien, hòstia, hem pujat a la Concau amb xuruques. Jo, amb xuruques. Clar, la Concau és un pic que, si enganxes una finestra bona, igual no baixa de 0 graus. Però la Concau és dels pics més difícils a nivell meteorològic, pues, li diuen allà el viento blanco, perquè és un vent molt humit que ve del Pacífic, i clar, si no vas amb doble bota, te jugues perdre els dits dels peus. Llavors, clar, tu, no, per molt que et diguin, han pujat amb bambes. Bueno, han pujat amb bambes i han tingut la sort de que no els ha passat res, la previsió meteorològica ha sigut bona, però no pots confiar en això, és a dir, el material és bàsic.
Jo, la veritat, el que estàs comentant, Agustí, jo tinc bastantes crítiques o mofes dels companys, a vegades, amb els que faig ruta i muntanya, que és el meu pes de la motxilla, el pes que porto a la motxilla. ¿Vale? Sempre em diuen, hòstia, un pas tan cargat. ¿Vale? Llavors, aquí entra el tema de que discutim, no? Hòstia, on passa? Per què t'emportes un anorac? És que l'anorac te cal amb el sol que està fent avui. No? I te discuteixen una mica el que portes a la motxilla. Sempre acostumo a portar en cas de que passes qualsevol cosa i jo tinc que passar una nit allà. Evidentment no portaré un sac de dormir, ¿vale? Però que almenys tinga algo de prendes de, no? per poder passar, no? per poder donar escalfor. I és una discussió que tenim sempre i també és una manera de veure la muntanya que veig amb xavals i amb gent que he coincidit fent sortides. No? El rotllo aquest minimalista. Aquest rotllo minimalista, i són discussions que tinc amb gent, amb la típica motxileta petita de running, no? I no portar res, no? de material de muntanya. I això, doncs, pues, hòstia, després passa el que passa a la muntanya amb aquestos amb aquest tipus de gent, amb aquest tipus de fer muntanya.
Totalment d'acord, és a dir, jo m'he trobat baixant de l'Aneto amb gent que pugen corrent amb pantalons curts i tal, i a mitja baixada començar a ficar-se la cosa dolenta, i evidentment no porten un anorac finet d'enquestos, un paravent i pantalons curts, i passeu malament, vull dir, sí que tenen el factor rapidesa, que això és un factor important, perquè són gent que pugen i baixen molt ràpid, però deixar-ho tot de la mà de la rapidesa a la muntanya, a vegades amb
mitjana... Sí. Un accident, i s'ha acabat el factor rapidesa, aquí és quan...
Bueno, després ja el factor rapidesa implica més risc, evidentment.
Més risc, i exacte.
Com ja des de... M'estan dient que el temps... ja s'està esgotant. Potser anem fent potser l'última intervenció, o la penúltima, en tot cas, en el sentit que me podíeu dir quina ha estat la vostra experiència més gratificant que heu tingut, la pitjor i la més de risc, que estàvem aquí comentant alguna, i ja per acabar del tot, si teniu prevista quina serà la vostra propera ruta, si l'esteu pensant, que segurament, pel que heu dit, sí. Comença tu, Agustí.
Bueno, jo l'experiència així pues, més complicada... la vaig tindre l'època més de jove, una mica més inconscient, més no mirat, és a dir, no a nivell de material i tal, però sí a nivell de ficar-me per llocs pues, una mica complicats, no? Llavors, evidentment, no, la seguretat al 100% a vegades no la pots tenir, malauradament, no? Jo recordo un moment... Bueno, sempre, de totes maneres, he de dir que no sé com si tinguéssim un algo darrere, no? Perquè dos vegades que he estat a punt de lo pitjor, és a dir, no sé com, ha aparegut la... Baixant per una canal, vaig tindre una patinada, no anàvem a encordar los dos, el company anava per sota, i al clavar tan fort el piolet, no el portava enganxat a la muñeca, se me va quedar clavat al gel i jo vaig començar a patinar. I el company, no sé com, se va apartar de la línia de patinada que jo estava baixant i em va llançar el seu piolet. I no sé com, perquè no sóc conscient de com vaig agarrar aquell piolet a l'aire i vaig poder parar. Claro, va ser un moment que ja em veia malament, no? I ho recordo. I l'última vegada va ser l'any passat. Van fer la cresta de Salenques i el company que estàvem escalant se li va caure una pedra així del tamany d'una pilota de futbol i em va caure a dos pams de sobre meu, però immediatament bueno, vaig bufar, dic, justet, me diu que cau una altra pedra i vaig caure, la primera va ser un moment la vaig veure passar però no vaig tindre l'avís previ. La segona sí, i no sabia on ficar-me, perquè la veia rebotant i em va passar també rosant. I a vegades penso, dic, hosti, és el punt aquest de dir... Hi ha moments que la veritat és que te passa pel cap que, bueno, pues, la muntanya és el que és, no?
Mm-hmm. I ja tens pensat en 10 segons quina serà la teva propera ruta?
Bueno...
O travessa?
Jo...
Quants segons, perquè ja
sí, aquest any, abans de la pandèmia, havíem estat parlant d'anar a l'Atlas, al Tupcal. Bueno, jo he anat diverses vegades, però volia portar el nen. I, bueno, últimament estem fent les coses més pensant en ell, vull dir, la sortida a l'estranger. I la idea de tornar al Tupcal, a l'Atlas, i fer alguna cosa. No sé si l'any que ve les condicions estaran i potser hi anem.
Uh-huh. I tu, Ariadna, doncs, si has tingut alguna experiència,
jo experiència
traumàtica
així, tan...
i quina és la teva pròpia travessa, si tens pensada ja?
Tan heavy com la que ha viscut ell, no. Sí que he tingut un parell de cops que acabes i dius avui he passat la línia vermella i no l'hauria d'haver passat. Un dia d'aquests va ser amb el Nil, que vam anar i vam fer cim, ja, i el típic que baix, que dius, bueno, el baixes una mica i fas una mossada i segueixes. Va ser impossible parar a dinar perquè ens vam trobar unes glaceres de por i no portàvem ni piolet ni grampons i ho vam solucionar com vam poder. passant per crestes, grimpant, sense corda, i no ens va passar res perquè no ens havia passat res, però vam arribar baix després de 12 hores caminant, que no estava previst caminar 12 hores, i vam dir, bueno, ens hem passat avui, hem corregut un risc que... excessiu. Mm-hmm. I després, bueno, com a altra experiència, jo estic, per sort estem federats tots, suposo, mm-hmm. i recomano a tothom que faci un mínim de muntanya federar-se. Jo, per exemple, per una tonteria tant com que em vaig fer un esguinç de tercer grau a la muntanya, ja vaig tindre que fer servir el servei de rescat de bombers allí a l'Estany Malniu, a mitja hora de l'Estany Malniu, per aquest motiu, per un esguinç de tercer grau, i em van tindre que vindre a rescatar els bombers i portàvem cap a l'Hospital de Puigcerdà. Uh-huh. I després l'excursió que tinc prevista més propera és l'Aneto invernal. Estem esperant ara pues, que hi hagi una mica més de nevades, però aquesta és la idea.
Molt bé. I Jordi, el teu torn. Si tens alguna experiència doncs això, complicada, alguna gran experiència que vulguis compartir, i doncs també si tens pensat la propera travessa que vols fer.
Bueno, complicada, la veritat, amb els anys que he fet, una només n'he tingut, i val a dir que va ser complicada, però per sort, amb el company que portava, o sigui, li podria cargar-li les culpes a ell, no? Perquè per no portar material, vale? Però per l'altra banda també confio molt en la seva experiència, va ser fent la cresta dels Gurs Blancs. En la cresta dels Gurs Blancs recomanen fer un ràpel en la baixada dels Gurs Blancs, un dels pics, i aquest company va molt més preparat que jo, s'ha de dir, jo en tema d'escalada no soc ni molt menys, tampoc com ell, pues, ell no li cal corda, però el que passa és que va pensar que a mi potser sí que em feia falta, vale, la baixada, i bueno, la veritat, baixant, va un moment perquè que vaig deixar caure, vaig fer un bot, i perquè ell estava baix, que em va ficar la mà a l'esquena per parar-me, si no, m'anava baix, saps? I vaig dir, hòstia, avui, com ha dit l'Ari, que he passat la línia vermella, saps? Però per lo de més, així mala experiència, tret d'aquesta, no, perquè intento planificar molt bé sempre totes les sortides i intento tampoc no es posar a massa perills. I la travessa o projecte pel proper any dependrà una mica també què és el que ens deixi fer aquesta pandèmia. Per ganes, tinc una travessa al cap, que és als Balcans, però, bueno, dependrà d'això, també de la pandèmia. Si no, pues, sempre ens queda el Pirineu, no?, per anar, que la veritat és que amb el que tenim al Pirineu no ens acabem. I, per tant...
Bueno, a l'últim confinament me sembla que n'hi ha al Pirineu.
L'últim confinament... Bueno,
i tal com van les coses, vés a saber.
Tinc que dir que la travessa d'aquest any, fins dos dies abans, no sabíem si podíem marxar, perquè jo estic vivint a Lleida ara, i estem confinats perimetralment. I fins l'últim moment, dos dies abans, no sabíem si podíem sortir o no a fer la travessa. Per tant, ja veurem com anirà l'any que ve. Però si no, pues, o Balcans o Pirineu.
Molt bé. Moltes gràcies a tots tres, a Agustí, Ariadna i Jordi, i esperem tornar-nos a veure en algun moment o altre.
Encantats. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Camins del Pla i la Muntanya.
I fins aquí el programa d'octubre, en el que hem repassat tres perspectives de rutes i travesses, tres maneres diferents d'entendre les vacances a la muntanya o explorar nous paisatges, però que al final hem vist que són força iguals també, no? Tenen punts en comú.
Exacte. Tenen la mateixa malaltia. Per tant, és lògic que tinguin els mateixos símptomes.
Potser és una metàfora. Hem de trobar punts en comú entre tots que ens uneixin.
Bueno, deixem-ho aquí. I si podem, perquè tal com està, vés a saber si ens tornen a tancar, estem malament, eh?
Estem malament com a concepte així molt genèric o el programa?
No, com a societat estem molt malament.
No és cap novetat, això.
Ens tancaran una altra vegada.
Déu no vulgui.
Bueno, ja ho veurem. Toc de queda.
Espero que no sigui aquest, el toc de queda.
Prenguem-nos una mica més en sèrio i adeu, que ja ens passem de temps, me sembla.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.